MKC. Sí, 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 sí. Aquí comença un nou programa i una nova temporada del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. La temporada, es diu aviat, és una frase que m'agrada molt, la 13a temporada. Vam acabar la 12a a finals de juliol i ara, a mitjans de setembre, comencem nova temporada. I comencem amb novetats, i comencem amb convidats, i comencem amb continguts potents. Vull dir que, com vam acabar l'altra temporada, ni més ni menys, tenim convidats a l'altra banda del Jitsi, com diem nosaltres, ens agrada dir d'aquesta manera, per no dir a l'altra banda del telèfon, perquè no és veritat, és a través del Jitsi que ho fem tot plegat, i tenim nou col·laborador, i tenim antiga col·laboradora, convidada perpètua, contínua, que és la nostra estimada Eva Maria Milara. Eva Maria, estàs aquí?
Hola.
Espera, que no sé si et sentirem, que això és la història de sempre.
¿Qué tal?
A ver, ahora una miqueta
hola,
mía.
Hola, hola, hola. Sí. ¿Ahora sí?
Ahora sí, ahora, ahora sí.
Me estoy peleando con el de este Instagram, pero no soy capaz, no me acuerdo cómo hace tanto tiempo,
al
cada
directe.
Vacaciones.
Claro, se ha de practicar una miqueta abans de comenzar.
Sí, sí.
Toma, bronca, para comenzar la temporada.
Ahí.
No, pero de buen rollo, de buen rollo. Això és una cosa que pot passar en qualsevol cas, en qualsevol situació, i és el que no volen que els hi passi als companys d'Albert Retina, que aquesta temporada, aquest any, aquest divendres mateix, posen en funcionament la 6a edició d'aquest festival, que va començar això ara fa 6 anys, allà a Cornellà, concretament a l'espai del casal de Sant Ildefons. Ara ho estic dient una mica malament, però ara em corregirà el nostre convidat, que és ni més ni menys que una persona que ja va estar aquí amb nosaltres per parlar-nos de la distribució de cinema amb la seva distribuïdora particular, i que, bueno, que està una miqueta a tot arreu, és d'aquelles persones que te les trobes col·laborant amb aquest festival, amb aquest altre, amb aquell altre, i que en aquest cas doncs està aquí, com us deia, a l'altra banda del Jitsi, i es tracta d'Òscar Lladó. Què tal, Òscar?
Hola, Francesc. Hola, Més que Cinema, què tal, nois?
Que bé que tu hagis pogut combinar avui com a encarregat de programació del Festival Berretina, que es diu aviat.
Sí, correcte, sí, ja porto des de la tercera edició, no porto des del principi, però sí, responsable de programació del festival.
Això té pinta de ser molta feina.
Sí, sí. Com ho saps?
Bueno, així, intuïció masculina, no? O no sé, o no binària, perquè no sé ben bé si jo soc masculí o què soc. Anirem parlant, i tenint a Òscar Lladó, doncs tenim a una persona que veritablement ens podrà parlar de què passarà cada dia en el festival, en aquesta 6a edició, i això per nosaltres és un goig impressionant, perquè és un festival que té una volada, tot i ser un festival petit en principi, però bueno, amb continguts i amb convidats i amb seccions i amb mercat de cinema, de llibres, que de tot això anirem parlant. I tenim avui el gran privilegi, la gran ocasió també de presentar col·laborador nou. Tenim entre nosaltres a una persona que ja havia estat aquí convidada a l'emissora, parlar-nos d'un curtmetratge seu que va tenir una importància important en el seu moment i que vam anar a veure al Cinema Girona amb una presentació, la veritat és que meravellosa. I ara doncs se'ns presenta la gran ocasió de tenir-lo com a col·laborador des d'avui, des del primer programa de la 13a temporada. Per això aquest guió que tenim així tan flamant i tan maco, que es diu Més que Cinema 13-1. És a dir, 13a temporada, programa 1, escrit per Felipe de la Cruz. Felipe, què tal? Bona tarda.
Hola, Francesc, què tal? Bona tarda.
Doncs mira, com tu has escrit en el teu guió, un plaer tenir-te al programa amb nosaltres. Però no perquè ho hagis escrit, sinó perquè és veritat.
Jo et vaig dir que això del guió t'ho havies d'agafar una mica. Havies de fer-lo tu i amb la teva veu, i evidentment és orientatiu.
A l'MKC som transparents, Felipe. Llavors, qualsevol cosa que surt aquí, els oients ho han de saber. Que hi ha un guió? Doncs hi ha un guió. I nosaltres ho anem fent així, perquè d'aquesta manera tot és més didàctic. Felipe, tens una secció, però espera, escolta, per què no fem una cosa, si us sembla? Perquè anava a tirar cap a un cantó, però clar, tenim aquí, no el tenim a la emissora, en el programa, perquè, bueno, se'ns ha ocupat una mica amb feina, les coses que té el fet de treballar i tenir un sou i coses d'aquestes, bueno, que hem de fer, doncs, a Santi Serrano, que ja cap a final, mitjans final de la temporada passada, doncs no podia venir gaire, i de tant en tant ens enviava, doncs, un vídeo, amb el seu àudio corresponent, clar, per parlar-nos d'algun tema determinat o per acomiadar la temporada, que és el que va fer en l'últim programa, que crec que va ser el 43. Ara potser ho estic dient malament. Teniu tota la 12a temporada penjada a YouTube amb una feina enorme de Maria Milara per editar cada programa, gairebé tots. I, si us sembla, podíem donar la benvinguda a la temporada, donant la benvinguda també a Santi Serrano Sedano, que el tenim aquí, això, doncs, amb ganes de saludar. No sabia que venia Felipe, per tant, saluda a tres persones, i a Felipe no, però dona per saludat perquè et coneix i sé que t'admira especialment. A veure què ens diu Santi.
Hola, Francesc. Hola, Eva. Hola, Òscar. Bueno, pues empezamos una nueva temporada del MKC. Francesc llevará la cuenta, pues yo ya no sé si es la 13ª o algo así, no sé. Y muy contento de que se pueda hacer otra nueva temporada después del parón estival. Contento de que se haga una nueva temporada, pero a la vez triste de no poder estar ahí con vosotros en este primer programa. Y más con un invitado que para mí es, bueno, aparte de que sabe mucho de cine, pues lo considero un colega. Pero bueno, eso, una pena de no poder estar ahí. En el programa de hoy, pues Óscar viene a hablar del festival, el Barretina, en lo que es, si no me equivoco, su 6ª edición. Es un festival que yo la primera vez que estuve fue en la edición anterior, que la temática era espada y brujería, y este año, el año pasado no se pudo hacer por el tema de la pandemia, la dichosa pandemia. Pues este año va sobre el tema de satanismo, sectas y esas cosas. Tiene como invitada especial a Marianne Salgado, que protagonizó un exploit de El Exorcista titulada La Endemoniada, que se iba a proyectar con la presencia de la invitada, pero no sé si es que se ha jodido la copia o qué es lo que ha ocurrido. Óscar lo podrá explicar. En su lugar se va a proyectar ¿Quién puede matar a un niño?, donde Marianne también tenía un papel como una de las niñas cabronas, si no me equivoco. Y Marianne también puso la voz española en el doblaje español de El Exorcista a Regan. Hablo todo de memoria, si me he equivocado pues me corregís. El Barretina es un festival pequeñito. Por tema de presupuesto, no todo el mundo se puede permitir la pasta que mueve Sitges, pero no por ello pues hay que desprestigiar el festival. De hecho, hay que apoyar a los festivales pequeños, porque Sitges nunca fue, o sea, al principio no era tan grande, fue creciendo poco a poco. Entonces, si vamos apoyando al Barretina, pues irá creciendo. Y poco a poco pues la duración del festival podrá ser más grande. Este año son 3 días. Creo que el año pasado pues se iba a ampliar y había más pasta, pero las limitaciones presupuestarias y medidas de tema COVID y tal pues obligan a que la cosa se quede un poquito más pequeñita. A mí la temática satánica y de sectas y todo esto me mola, a pesar de que no soy nada creyente, ni en el cielo, ni en la tierra, ni demonios, ni ángeles y tal, pero para las pelis sí que me mola. Sé que a colación, a raíz de que esté el festival en la plataforma de Filmin, pues hay una sección, unos cuantos títulos que tienen que ver con la temática del festival de este año. Y bueno, ya nos explicará Óscar, aparte de la mencionada ¿Quién puede matar a un niño?, qué otras pelis pues se van a poder ver. Yo por motivos laborales pues no puedo estar ahí, pero tampoco voy a poder ir al festival el viernes, iré sábado y domingo. Espero pasármelo muy bien, conocer a Marianne, le llevaré alguna cosita para que me firme. Y bueno, yo de temática satánica pues voy a recomendar dos pelis, una que sin ser de una superproducción, sí que pertenece a un gran estudio como es la Fox, que es pues La Profecía. He de decir que yo La Profecía me gusta más que El Exorcista, la película dirigida por Richard Donner con Gregory Peck, con ese niño que era pues el anticristo venido y nacido en un cuerpo de niño que se les hace pasar canutas y que van pues ocurriendo muertes bastante chungas. Y por otra parte, pues recomendar El Caballero del Diablo, que a raíz de la serie Historias de la Cripta, pues fue tal el éxito de la serie que al final propició que pues episodios, digamos, más largos se proyectaran en la gran pantalla. Y El Caballero del Diablo está protagonizada por Bill Zane, que luego más tarde haría de el malo de Titanic, y por un Witta Sattler, que tiene un objeto, creo que llevaba un cáliz con la sangre de Jesucristo o algo así, y el demonio la codiciaba para poder pues que los demonios camparan a sus anchas. Es una peli muy divertida, muy gore, muy de serie B, aunque está producida por la Paramount, si no me equivoco. Pero tiene ese rollito más que nos mola a Oscar y a mí, y que pues quedaría mejor en un festival como el Barletina. Pero bueno, los derechos de las pelis a la hora de proyectar, conseguir las copias y tal, no debe de ser nada fácil. Y bueno, no sé qué más decir. Espero que disfrutéis del programa. Yo pienso disfrutar del Barletina este fin de semana, de la compañía de Oscar, y seguro que nos pegamos unas charlas, unas risas y hablamos de miles de películas frikis. Hasta luego.
Doncs no estic segur, així que t'ho pregunto, Òscar, si has pogut sentir la participació de Santi.
Sí, l'he escoltat, l'he escoltat.
D'acord,
Sí,
d'acord.
una abraçada aquí pel Santi, que el veuré aquest cap de setmana, però bueno, sí, com ell bé deia, ja som col·legues de tant que ens trobem per festivals, a Sitges i a tot arreu, i bé, ganes de veure'l de nou.
T'ha tret molta feina ja avui en el programa perquè ha parlat de moltes
Sí.
coses del festival. Vull dir, ha parlat d'una convidada il·lustre com és Marian Salgado, ha introduït molt bé el tema i bueno, no sé, si vols comentar alguna coseta de les que ell ha dit així per complementar, després ja parlarem amb més detall de tot, la programació de divendres, de la de dissabte, la de diumenge i tot plegat, però bueno, sabem que a Santi li agrada que li comentem les seves participacions, així que què et sembla, les seves pel·lícules recomanades i tot el que ha explicat sobre el festival?
Doncs bé, molt, molt encertades les recomanacions, si bé no són gens sèrie B en aquest cas,
És veritat.
però bueno, són pel·lícules ja de primera categoria. Potser El Caballero del Diablo una mica menys, però bueno, sí que ja parlem de pel·lícules que al Berretina potser no les projectarien, però que lògicament a tothom qui ens agrada el cinema fantàstic, doncs ens han d'agradar aquestes pel·lícules. I bé, sobretot, a part del que ha comentat el Santi, doncs això, ja entrarem en detall a la programació, però sí que ha avançat, doncs, part del que ve, en el sentit que ha comentat la nostra convidada especial, la Marian Salgado, i l'acte que farem projectant a Quién puede matar a un niño. I el problema amb l'endemoniada no ha estat precisament per la còpia, no. Són coses del directe. Penseu que també aquest any hem organitzat. Normalment el festival, bueno, com tots els festivals, s'organitza al llarg de tot l'any. Vull dir, comencem l'octubre i això, i acabem, ja ho tenim tot tancat, cap al maig aproximadament. Aquest any hem començat al maig a muntar-ho tot. Vull dir,
Imagina't.
aquest caos, aquesta situació general que tenim, no teníem molt clar si valia la pena, doncs, posar-se a fer tot el treball corresponent de preparació, si després ens ho anul·laven o no complíem amb les condicions necessàries per fer un festival en condicions, no? I bé, al maig vam veure que la cosa estava una mica més relaxada i vam animar-nos. Llavors, us podeu imaginar que 4 mesos és molt, molt poc per preparar un festival.
I tant.
I bé, són coses que han anat passant durant l'estiu que no hem pogut, doncs, aconseguir finalment els drets de projecció de l'endemoniada. Nosaltres sempre anem per la via legal, sempre ho fem tot legal, fem totes les llicències, això no ho poden dir tots els festivals, sí, la gran majoria, però no, no tots, per desgràcia.
Fasca.
I bé, i això bàsicament ha estat aquest el tema. Per sort tenim una substituta que no és menys que una de les grans obres mestres del cinema fantàstic espanyol, no? Com és que em pode matar un niño. O sigui que contents amb el canvi, per això.
Perfecte. Genial, doncs ja veieu que comencem molt forts a Albertina, com us diem, aquest mateix divendres, avui és dia 15 de setembre, si esteu sentint el programa en directe, mirarem de tenir-ho al vostre abast amb canals, que ja no serà YouTube, també us ho he de dir, però serà un canal de vídeo en el qual doncs, podreu accedir-hi també igualment, i ja ho mirarem de moure amb la xarxa de manera consistent. Doncs això, vull dir que sí, que efectivament és poc temps. Jo suposo, Òscar, que bueno, allò de l'any passat, que tu com a director, com a responsable de la programació, doncs ja teníeu muntat l'especial 666, doncs devia ser una mica traumàtic no poder fer-ho, però bueno, us ho heu tret una miqueta ara perquè poseu a Filmin una bona part de les pel·lícules que teníeu preparades per la convocatòria de la cinquena edició, que no es va poder realitzar per tot el que havia passat, és a dir, que d'alguna manera és, bueno, rescabalar-se, no?, d'aquell disgust que devia ser important, no?
Sí, sí, sí. Aviam, no són les pel·lícules que hem posat a Filmin no són descartes, de l'any passat. Vull dir, són, en aquest cas, és una selecció de pel·lícules relacionades amb la temàtica del festival, el Berretina 666, aquesta sisena edició dedicada al satanisme i al ocultisme. I també, bueno, pel·lícules de sèrie B del catàleg molt representatives, no? Però generalment hem tractat de fer aquesta llista amb el catàleg de Filmin, són pel·lícules que hi ha en el catàleg de Filmin,
d'acord,
relacionades amb aquest leitmotiv. Hi ha aquesta selecció que sortirà a partir del divendres i que estarà fins a meitats d'octubre disponible perquè pugueu fer un ull, i hem fet doncs, amb molt de carinyo aquesta selecció que té de tot. No? Ja veureu que és molt eclèctica com el propi Berretina.
Genial. La col·laboració amb Filmin sempre està superbé. Que sigui. Doncs jo tota l'estona estic dient malament. Estic dient que aquesta d'enguany és la sisena edició, però és la setena, clar. La sisena era la del Dia de la Bèstia i jo m'ho estava equivocant.
Clar, seria la setena en el cas de que l'any passat haguéssim pogut fer el festival.
Exacte.
Havíem de fer aquesta edició 666, com bé deia el Santi, amb alguns dies més de programació, però bé, aquest any, lògicament, amb el poc temps que hem tingut per muntar-ho, no hem cregut que sigués l'any adequat per fer aquest pas endavant de fer més dies de festival. Ja veurem l'any que ve.
Perfecte, doncs Òscar, et proposem que ara, si vols participar, doncs fes-ho sense cap problema amb els espais així que quedin, però bueno, tenim aquí una secció nova per part de Felipe de la Cruz que té un nom molt peculiar, que hem anat així parlant entre tots dos i que bueno, que m'agradaria, Felipe, que expliquessis una miqueta com es diu i en què consisteix aquesta secció.
Doncs mireu, aquesta secció que comencem avui es diu Tirant del film, i és una mica un calaix de sastre. No? A cada programa mirarem de tractar un tema, a vegades vinculat amb el nostre convidat, a vegades vinculat amb alguna qüestió curiosa de les pel·lícules, o com serà el cas d'avui, amb una notícia d'un fet que ha succeït recentment.
Perfecte, doncs això té molt bona pinta, vaja. Vull dir, coneixent a Felipe, doncs sabem que bueno, que tot plegat doncs serà interessant. Llavors donem això, no? Donem per inaugurada la secció Estirant el film o què? Posem ja la capçalera?
Bueno, de moment jo m'esperaria fins al final, perquè la capçalera va una mica vinculada amb la notícia que vull comentar, que té un punt també de musical. Així que de moment ens esperem al final.
Ah, bueno, però llavors què ens has portat per avui? Perquè...
Doncs mira, avui la veritat és que ja que dius que a tu t'agrada explicar els com es diu ara, el que fem, com funciona vida més, he de dir que teníem preparat un tema, anem a dir, d'impacte, no?, per fer una inauguració així d'alçada, però el cas és que la setmana passada, sentint les notícies, doncs em vaig enterar d'un fet que em va fer reflexionar, que em sembla que és la fi de les llegendes. Les llegendes s'acaben.
No, a veure, un moment. Què vol dir amb això de la fi de les llegendes? Que ja no gaudirem de pel·lícules amb històries fantàstiques o èpiques? O què vol dir amb això?
No, a veure, aquestes pel·lícules continuaran fent, imagino, això ja no depèn de mi, però el cas és que les llegendes del cinema, aquelles persones que van fer gran al cinema o que es van fer grans gràcies al cinema, el cert és que penso que estan en vies d'extinció. I ara mateix t'ho explico. Mira, si et dic Audrey Hepburn, Marlon Brando, Rita Hayworth i James Dean, Què em diries que tenen en comú aquestes persones a més de ser actors que ja no són entre nosaltres?
Bueno, tothom tu pot dir això. Vull dir, la Maria també diria que i Òscar i Santi, que encara se les recorda.
Efectivament, és una mica això, no? Però jo diria més, són persones o són actors que han estat o són llegendaris, no? Si t'hi fixes, encara ara, mig segle de la mort d'algun d'ells, encara els recordem com si fossin vius, no? De fet, apareixen a revistes, a samarretes, a pòsters, de vegades inclús a notícies, i és com si encara fossin vius. Són llegendes i ho seran, i seran entre nosaltres, mentre continuem veient les seves pel·lícules o les seves personalitats continuïn omplint les nostres vides.
Llavors, a veure, en què quedem? Llavors no és la fi de les llegendes?
De les que ja ho són, no. Possiblement no. Però al cel de les estrelles del cinema, allà on es troben els grans actors i actrius quan deixen aquest món, no sabem molt bé si per fer de llegendes o per continuar fent noves pel·lícules, penso que queden pocs actors per entrar.
Què vols dir amb això? Que ja està ple? El cel?
No, el cel
el cel de la llegenda.
Això, quan algú torni del cel, que ens ho expliqui, el convidem al programa i que ens ho digui. Però el cel és que això de les llegendes, el fet és que s'acaben, no? De la mateixa manera que bueno, tot i fallar en el pronòstic, hi ha una cançó que diu que Video Killed de Radio Star, no sé si la recordeu.
Sí. I tant.
El vídeo mataria l'estrella de ràdio, és el que pronosticava. El
la podem cantar i tot, Eva Maria.
Sí, video Killed de Radio Star.
Segueix. Ja tallem en qualsevol moment.
Que per ser aquesta cançó va servir d'inauguració d'un canal de televisió, de l'MTV. Llavors, el que passa és que no hi ha una cançó amb el títol, que diré ara, però penso que les platforms kill the cinema star. És a dir, les plataformes mataran l'estrella de cinema. O les plataformes, en un sentit més ample, la forma que tenim actualment de veure el cinema.
Ho tens del tot clar, això?
Home, jo diria que, a veure, ho tinc tan clar com que tu i jo som asseguts en aquestes cadires ara mateix, jo. I jo no sé si m'acaba de sortir ara una frase de pel·li B, però aquí la deixem.
Podríem preguntar-li un momentet això, per aturar un moment aquesta secció tan xula teva, a Òscar, que està ficadíssim amb aquest tema, i saber si estaria d'acord amb aquesta afirmació tan contundent de Felipe, amb aquesta primera secció, Platforms Kill the Cinema Star, Òscar?
Home, aviam, les previsions apunten el que apunten, no? Vull dir, els canvis de paradigma que s'han donat a la forma de consumir, doncs sí que és cert que aquesta figura majestàtica, no? de l'estrella del cinema, doncs s'anirà diluint una mica. Si bé és cert, jo crec que fa pinta de continuar amb aquest star system que hi ha, en el que sí que hi ha catches, no? Vull dir que sí que no seran aquestes llegendes al nivell, doncs, més clàssic, però sí que és cert que aquest star system ha de continuar, perquè, bueno, aquesta condició intrínseca del ser humà, de l'ésser humà, doncs és això, no? Sempre hem de tenir algú aquí, algú per sobre, qui mirar, qui observar, qui seguir, no?
Doncs com que Felipe no acaba d'estar d'acord amb això de que continuï així, doncs li preguntarem que com ha arribat a aquesta conclusió.
Però bueno, el debat dona per molt de sí, De fet, és veritat que, a veure, ho diré ara, no l'estrella de cinema, bueno, ho reconduiré. Jo considero que l'estrella de cinema desapareixerà, sí que seran continuant havent-hi famosos, evidentment, no? Però no amb l'impacte que tenien o han tingut fins ara aquestes estrelles, no? I he arribat a aquesta conclusió escoltant, bueno, mirant les notícies, com es deia, no? Mireu, o sigui, sisplau, anem a escoltar aquest àudio. Això que esteu sentint és Kimai, que és la banda sonora que Ennio Morricone va escriure per la pel·lícula El Professional, de 1981, dirigida per Charles Laughney i interpretada per Jean-Paul Belmondo. I qui ens ha deixat fa poc?
Doncs Jean-Paul Belmondo, efectivament, fa molt poques dies.
Efectivament, Jean-Paul Belmondo, que a França se'l coneixia com a Bebel, Va morir el dilluns de la setmana passada, el dia 6, i va ser acomiadat a Les Invalides, un lloc molt simbòlic per als francesos. Fixeu-vos que, bueno, entre altres personatges, allà hi ha enterrat Napoleó Bonaparte, per exemple, no? I com succeeix que una persona molt popular mor, doncs a l'enterrament hi va haver molta expectació, molta emotivitat retinguda. Hi van assistir la família, els companys, els fans, i en aquest cas, molt excepcionalment, la presidència de la cerimònia va ser a càrrec ni més ni menys que del president de la República Francesa, Emmanuel Macron. Amb tota la parafernàlia estatal associada, bandera nacional, banda de música militar, presència de tropes vestides de gala, himne nacional i, atenció, el féretre va ser transportat a espatlles de 10 soldats. No és una cosa que estiguem molt, a la que estiguem molt acostumats, a veure el món de l'art, i menys amb aquesta magnificència, però com creus que podien acomiadar els francesos a algú que és una llegenda del seu país? Doncs, bueno, doncs acomiadant-lo com si fos el més gran entre els grans,
la veritat,
amb honors de cap d'estat.
La veritat és que és impressionant veure aquest vídeo, eh? Vull dir, se't posa perquè veus la emoció que hi ha per part de tots els assistents i efectivament, com tu dius, Belmondo no havia de ser, bueno, sabem que és un gran entre els grans i sabem també que els francesos saben celebrar les coses i el d'allò, les seves coses, a lo grande, no? Vull dir que en aquest cas ja ho tenim aquí.
Bé, no és tan un tema de celebrar lo gran com el fet del que representa, no? En aquest cas el Belmondo. Els americans dels 40 i dels 60 van tenir com a referent cinematogràfic de l'americà model a James Stewart, per exemple. A l'Itàlia dels 60 i 70 doncs, tenien o tenen el Marcello Mastroianni. Aquí ens vam quedar amb l'Alfredo Dolanda, per exemple, i a França amb el Jean-Paul Belmondo. Evidentment no són els únics i són discutibles, però el que sí que sí hi ha una cosa que no se'ls pot negar, i és que amb el temps, gràcies a les pel·lícules i la forma de veure-les, aquestes persones van convertir o encara es converteixen en llegendes i com a tals els acomiadem i els recordem.
Llavors, bueno, ja hem parlat una mica d'aquest tema amb Òscar. Ell pensa que sí, que hi haurà llegendes. Segons tu, quines seran les llegendes del segle, les llegendes del segle XXI?
Val, jo al cinema em temo que molt poques o cap. Passant els anys i continuarem recordant els que ja he mencionat i molts altres, alguns encara vius, per citar alguns del nostre entorn més proper o coneguts, doncs, l'Alain Delon, la Catherine Deneuve, la Sofia Loren, la Concha Velasco, que justament s'ha retirat ara fa poc també dels escenaris. Però al segle XXI jo diria que poca cosa, no? Mira, tinguem present que a les seves èpoques de més esplendor d'aquests actors, l'única manera que podien veure'ls i tenir-los a prop eren en sales de 500 o fins i tot 1.000 o més de 1.000 butaques. Que a més eren sales plenes, que és una cosa que avui dia costa, malauradament costa de veure, no sé que sigui una gran pel·lícula, o que, vull dir, una gran pel·lícula en el sentit que hi va molta gent a veure-la, o un festival. A més, els veien reflectits en pantalles que podien mesurar com a 100 metres quadrats o més, no? Avui les pantalles algunes són bastant més petites. I tots hem vist, i encara es podem veure coses com petons en primer pla, no? O actors com el Belmondo, que quan interpretava Pierrot el Boig, deia coses com ella fa pensar en la música, no? Aquelles frases que, a més, se'ns queden en l'imaginari col·lectiu. O quan, per exemple, el personatge aquest que interpreta, com deia, envia els seus fills al cinema per tercer cop en una setmana i diu que és perquè fan Johnny Guitar i així s'instruirà. A mi són frases que realment les trobo fantàstiques. Per acabar dient, vivim en un món de bojos. I això que eren els 60, no? Si arriba a viure ara, o bueno, si arriben a fer ara aquesta pel·lícula, hauria dit, no, bueno, hauria flipat bastant. Però ara aquestes frases gairebé, bueno, no es diuen, o si més no ens arriben amb aquesta magnificència. I moltes vegades, doncs, el que dèiem, no ens arriba aquesta magnificència perquè la sentim amb auriculars i en pantalles, i veiem les imatges en pantalles desimpulsades o interrompides per la publicitat.
Així doncs, fent una recopilació del que ens estàs explicant, no tindrem llegendes del segle XXI.
Jo em temo que no, però per molt grossa que sigui la tele o molt home cinema que tinguem a casa, no és el mateix veure una pel·li que veure una pel·lícula al cinema, no? I encara que ho fem, pensa que tampoc els veiem de forma massiva ni acompanyats per centenars de persones. És a dir, abans quan anàvem al cinema anaven milions de persones a veure aquestes pel·lícules. I a més ho fèiem en companyia de, com deia abans, fins i tot de vegades de més de 1.000 persones. No? O sigui, compareu això una mica amb els concerts. No és el mateix sentir un disc a casa teva, la tranquil·litat de casa teva, que està molt bé i a mi particularment m'agrada molt, que anar a un concert on hi ha tota aquella emoció que, evidentment, la música es viu d'una forma molt diferent. No? I amb el cinema considero que passava una cosa similar. No? Ai, perdoneu. A més, bueno, els actors i les actrius han sortit a la pantalla, literalment, els trobem a tot arreu, a tot, i a tota hora, a la tele, a la ràdio, a les xarxes. Abans parlava una d'aquestes estrelles i abans, bueno, ens els escoltàvem bocabadats, no? En canvi, ara diuen qualsevol cosa, qualsevol mitjà o internet, i de seguida surten milers de followers comentant el comentari o, en el pitjor dels casos, destrossant la seva feina, amb la qual cosa tota aquesta admiració que sentien cap a aquestes estrelles en aquell moment, del moment de fer la pel·lícula, no s'està perdent, no? S'ha perdut bastant. És una pena perquè amb actors com el Belmondo no només marxa també una llegenda, sinó que també marxa una forma de fer les pel·lícules, d'escriure-les, abans també ho hem mencionat, i d'interpretar-les, i també inclús de veure-les, com estava dient ara, i amb ell i la resta de llegendes marxa una forma de veure i viure i sentir el cinema que no tornarem a tenir, si més no, de forma generalitzada, com deia, no? I que quedarà relegada a un racó, com ha passat amb els vinils, o les coses s'ha fet a sa mà, o per exemple, o està passant, penso, amb el cinema, que quan volem veure sales plenes o volem veure o sentir una certa emoció pel cinema, hem d'anar a festivals com el que estem mencionant avui, per exemple, no?
Al Berretina.
Exacte. Es continuaran fent pel·lícules, seguirem anant al cinema a veure-les, com deia, però no les veurem de la mateixa manera. I això, penso, els resta força al cinema com a art i a l'impacte de les històries i, per descomptat, a la creació de les llegendes.
Doncs jo no sé a mi, perquè a mi, bueno, això de les llegendes, no sé si d'allò, però que estic convençut que molts oients estaran ara trasversats pel que ens estàs dient, Felipe.
Bueno, que no es preocupin, perquè parafrasejant diàlegs de B de Vendetta i del Soldat d'Hivern, a més d'agafar el títol d'un documental sobre el hacktivisme, les llegendes tenen el valor que els dona la gent i els aficionats al cinema som legió. I, per cert, si voleu tirar del film sobre les llegendes o mites del cinema, us recomano una pel·lícula que tracta sobre el final d'aquests. És El crepúsculo de los dioses, de
Sunset Boulevard,
efectivament, de 1950, dirigida pel Billy Wilder, i és una pel·lícula molt interessant que, entre altres, interpreta Erich von Stroheim, un molt excepcional director que va fer gairebé tota la seva carrera cinematogràfica com a director de cinema mut i que va dirigir una pel·lícula que també recomano veure inclús més d'una vegada i que es diu Avarícia, de 1924. Un tros de pel·lícula.
Avarícia és impressionant. Doncs bé, Felipe, què t'he de dir? Doncs moltes gràcies per ficar-te aquí en el programa, per regalar-nos aquesta secció, tota aquesta sabidoria cinematogràfica i aquestes reflexions.
De res, gràcies a tu. Aquí. I ara, si vols, ara sí que toca la sintonia de la secció.
Ara sí, al final. Carai, sí. Està tot trasbalsat. Doncs vinga, anem per la sintonia al final, no al començament.
Sí, però el tenia guardada justament... Bueno, justament per no aixafar la notícia, i és aquesta que estàs posant ara, que és la banda sonora del professional.
I amb la preciosa... Escoltem això. Escoltem.
A més, fa un dia superxulo, eh?
Sí. Sobretot avui, que anem de festa.
Ui, com mola aquest home. Ah, no, quin fàstic, deixa això. Va retornant, no ho toquis.
Òscar, saps què és això que estem sentint?
És que no ho escolto, Francesc.
No ho escoltes bé? Bueno, doncs no, jo ho explico. Això és el començament de tot plegat. És el començament del Barretina, ara fa 6 anys, amb uns nens que pesquen una abominació en el riu Llobregat, amb subtítol al castellà. Vull dir, jo et volia preguntar, Òscar, com vas assabentar-te de que existia, tu encara no participaves a la primera edició, fins a la tercera, com ens has explicat, com vas assabentar-te que existia aquest festival, si ja vas anar a la primera edició? Jo em vaig assabentar amb aquests anuncis, estava també fent un programa allà a Sant Boi i a Cornellà, i vaig dir, hola, quina cosa més peculiar, aquest nen allà al riu Llobregat, mirant que han passat una sèrie d'aberracions i buscant uns peixos amb malformacions. Com vas entrar en contacte tu, Òscar, amb el Berretina?
Doncs mira, jo va ser per un anunci. No sé on ho vaig veure, segurament a Facebook, alguna xarxa social concreta, i van posar un anunci als companys i companyes del festival dient que estaven, doncs, buscant nova sàvia pel festival. Hi havia hagut part de l'equip que havia marxat i s'havia quedat doncs, un equip més reduït. I això va ser per la tercera edició. I bé, tot això que comentes dels vídeos, la veritat és que jo no ho vaig viure en primera persona, però em van explicar la que van liar el primer any. Va ser molt impressionant. Van fer tota aquesta mena de vídeos fake que semblaven doncs, que alguns d'ells eren més lògic que era una broma, no? Però d'altres que eren també de més realistes, van crear la pàgina de Cornelia Leaks i bé, van fer tot aquest moviment de màrqueting pur i dur, però que no estava intencionat, vull dir, era per divertir-se i per donar a conèixer el festival, i el boom que va haver-hi aquell primer any va ser molt gent.
I d'aquí doncs fem un salt en el temps i passem a aquest altre spot que sentirem de seguida.
Sí, vi Retina Television. Yo soy Diego Esticazzi. Mira, sto qui facendo una ricetta mio. È più buono.
Mamma. Bueno, doncs això que sentim, que no sé si Òscar tampoc ho pot sentir, però suposo que ho coneixerà, doncs és l'espot d'aquest any amb el cuiner aquest cuinant tota mena de crudités.
Això va ser el quart any.
Aquest és el quart any, vale, vale. Sí. Que era l'últim vídeo que hi havia en el canal, però bueno, doncs mira, una altra errada de temps que he tingut aquí. Bueno, la qüestió és que aquesta temporada és la sisena, perquè la sisena no es va poder realitzar, i que aquest divendres comença tot. Com comença tot plegat? Òscar, explica'ns què teniu preparat per tots els que s'apropin a Sant Ildefons, en aquest centre fantàstic en el qual es projecten les pel·lícules de meravella. Què tenim el divendres?
Doncs mira, el divendres començarem a les 4 de la tarda, com habitualment ho fem, sempre comencem doncs a les 3, a dos quarts de 4, a 4, i bé, per qui s'ho pot muntar i venir, sempre tenim una sorpresa preparada, perquè tenim aquest costum de que la primera pel·lícula, la pel·lícula inaugural, sigui una mica diferent a nivell tonalitat, a nivell fins i tot gènere, de la resta de pel·lícules. Tot i ser una pel·lícula sèrie B en qüestió pressupostària, no ho és pas en qüestions més estilístiques, no? Llavors, en aquest cas, comencem amb Repossession, és una pel·lícula que ve de Singapur. És una recomanació als nostres companys del Fanboy, de Hugo Cobo, que li va arribar pel festival i ens va dir, mira, heu de veure això. I és una pel·lícula que doncs, barreja de forma molt intel·ligent el drama amb el cinema social i el fantàstic. Llavors tenim aquesta petita sorpresa preparada per qui pugui venir d'hora, i aquesta premier catalana de Repossession de Minx i Hugo i Scott Hildyard.
Perfecte, doncs un començament, bueno, com cal, com es mereix un festival com aquest. Què més el divendres? Estem ansiosos.
Doncs sí, el divendres, mira, ja comencem fort a l'acabar aquesta sessió inaugural, perquè no sé si coneixeu Cine de Warrior. Cine de Warrior és el Dani, és un noi de Barcelona que fa projeccions, si no recordo malament era l'Espai Fontana. Si no, Dani, perdona, ara mateix no me'n recordo. Però, bueno, es dediquen a projectar tota mena de pel·lícules de sèrie B, sèrie Z, super divertides. Són els introductors de Wakalibut aquí a la península. Per qui no conegui Wakalibut, és una... Simplement feu Google, no us faré cap tipus de spoiler perquè flipareu en colors. És tot un món diferent. I bé, hem tingut a bé portar aquest any fer tenir una novetat dins d'aquest format doncs, clàssic del Berretina de 3 dies, però volíem tenir aquesta novetat en què fem un versus. Un versus és Cine de Warrior escull una pel·lícula, nosaltres escollim una altra i bueno, ens barallarem a mort pel cinturó de la sèrie B nacional. I bé, Cine de Warrior posarà El violador infernal, que serà amb la pel·lícula amb la que començarem, una pel·lícula mexicana de l'any 88 que dirigeix Damián Acosta Esparza, que és el director de Intrépidos Punks, que és una mítica de sèrie Z mexicana, que té seqüela també, Intrépidos Punks 2. I bé, és una pel·lícula molt boja, com no podia ser d'una altra manera per part de Cine de Warrior, però nosaltres contraataquem amb estil i amb classe, perquè farem la premiera europea de Everything is Terrible Presents The Great Satan. The Great Satan para los amigos. acurta, tallen una mica.
Wow.
I bé, és una pel·lícula que no sé si se li pot dir pel·lícula, Francesc, perquè és una barreja més entre videoart, molt, molt, molt estrany. I bé, és la història de mitològica de Satanàs, de Lucifer, explicada a través d'una compilació de més de 2.000 cintes VHS.
Carai.
Amb aquests talls, bueno, és una pel·lícula, és una experiència, no és una pel·lícula. No direm que és una pel·lícula, és una experiència. Jo crec que funcionarà molt bé entre el nostre públic. I bé, aviam qui guanya aquest cinturó de la sèrie B, si els nois de Cine de Warrior o nosaltres al Berretina.
I com se sabrà qui guanya?
Doncs mira, això ho fem pel soroll. La pel·lícula que tingui més soroll a l'acabar, o fins i tot la pel·lícula que hagi rebut menys insults, perquè aquí ha estat el més tot, el Berretina, per qui no hagi vingut, doncs ja sabeu que més que una sala de cinema és una festa. I aviam, no estem al nivell d'altres festivals com Cotxeres i tal, no? Però sí, sí que hi ha sempre molt de cachondeo a la sala. I bé, doncs això ho decidirà el públic, qui guanya aquest cinturó.
Quina aposta més forta que feu tots dos, uau. Bueno, ja amb ganes d'anar-hi. Eva Maria, què volies preguntar-li a Òscar?
Bueno, yo le quería comentar que si puede comentar, porque, bueno, yo ahora también estoy, bueno, teníamos una película, ¿no?, en un festival y tal, y quería preguntar si tenéis abiertas, para que la gente vaya a ver las películas, dónde pueden, dónde pueden ver, si pueden comprar las entradas, dónde tienen que ir, más o menos que digas un poco eso, si el público en general puede asistir a todas las proyecciones, cómo lo puede hacer y dónde, o sea, dónde proyectáis, etcétera, etcétera.
Claro. Pues Eva María, mira, yo te cuento, esto básicamente llevan ya un par de meses a la venta las entradas, se pueden conseguir, lo más fácil es entrar en nuestras redes sociales, buscar Berretina en Instagram o en Facebook y allí veréis el enlace directamente a Eventbrite, que es el portal a través del cual vendemos las entradas, está totalmente abierto al público, si bien es cierto que os recomiendo que si queréis venir a repetir o a descubrirnos, corráis, porque está la situación bastante animada. Yo supongo que la gente tiene ganas de festivales, habiendo pasado toda esta situación chunga por la que hemos pasado el último año.
Claro.
Y es eso, lo tenéis ahí en nuestras redes. Todas las sesiones son con el acceso, con la entrada. La entrada diaria son 6 euros para todo el día o 12 euros el abono para los 3 días del festival. O sea, precios populares como siempre.
Baratísimo.
Sí, y bueno, sí que tenemos dos sesiones gratuitas, que es la masterclass del sábado, que ahora comentaremos, y también la sesión infantil del domingo, que también comentaremos ahora con él.
Doncs acabem, si et sembla, amb el divendres, si queda alguna coseta més, i passem al dissabte després.
I tant. Pues mira, Francesc, el divendres, per la nit ja, a les 10, tindrem l'actuació d'un il·lusionista, que és Aqueron de la Croix. És un il·lusionista que fa un rotllo més fosc, mentalisme i de més. I bé, jo crec que serà doncs una de les sorpreses també d'aquest any. Sempre intentem fer coses més enllà del cinema, fem concerts, hem tingut tot tipus d'activitats. I bé, aquest any fem aquesta aposta per aquest il·lusionista el divendres i acabarem amb una de les dues estrenes de la Troma, que compleix aquest any els seus 50 anys d'activitat, el senyor Lloyd Kaufman. Uh-huh. I com no podia ser d'una altra manera, com han sigut col·laboradors durant molt de temps, estrenem dues de les seves últimes pel·lícules i aquest divendres fem Shakespeare Shitstorm, que és la nova adaptació de la Troma de la obra de Shakespeare, no? Bueno, a la seva manera, a la manera de Troma, us podeu imaginar. Però bé, és una pel·lícula que compila tot el millor de les pel·lícules de Troma durant aquests 40 anys o 50 anys que porten a la indústria. Recopila el millor de cadascuna i fan aquesta mena de mix, dirigida lògicament per Lloyd Kaufman i protagonitzada per Lloyd Kaufman. Shakespeare Shitstorm, la veritat que no deixarà indiferent ningú. I com us deia, doncs és la primera de les pel·lícules de la Troma. croma. I bé, normalment sempre posem dues pel·lícules per la nit, però aquest any amb les restriccions horàries, lògicament, ens hem hagut de retallar una mica i farem això, farem l'il·lusionista i la pel·lícula i després tothom cap a casa.
Bueno, està retallat, però la intensitat està garantida, per tot el que ens estàs explicant. Estem parlant amb Òscar Lladó, el responsable de programació del Berretina, que encara ens ha de parlar de moltes coses més. Ens feia un avançament ja una mica del dissabte. Doncs vinga, anem per aquest segon dia de festival, el dissabte 18 de setembre 2021. Òscar, si et sembla.
I tant. El dissabte començarem, com us deia, amb la Masterclass, que és gratuïta i tindrà lloc a l'Auditori de Sant Ildefons, com tota la resta d'activitats, a les 12 del matí. I bé, aquesta Masterclass la faran unes noies que es fan dir Bloody Girls, elles són l'Aida i l'Helena, tot i que finalment per temes logístics doncs vindrà només l'Aida, però tot i així serà superinteressant. Elles són dues apassionades del cinema de terror i del cinema fantàstic i bé, treballen també a la indústria cinematogràfica en diferents àmbits. I ara s'estan dedicant des de fa uns anys a divulgar doncs, la representació de la dona en el cinema de gènere. I en consonància amb la temàtica que hem escollit aquest any, elles faran una masterclass que han titulat La mujer y el demonio. I faran, doncs, això, un repàs a aquesta relació entre la dona i lo diabòlic al cinema.
Parlava, Santi, que el Berretina és un festival petit, segurament sí, però no. Vull dir, pel que esteu sentint, veritablement, la programació i l'interès dels continguts i l'adequació i l'enfocament és impressionant. Respecte a més cinema, què tenim el dissabte? Què podrem veure més aquest dia, Òscar?
Doncs mira, el dissabte ja al migdia sempre fem retrospectives i aquest any hem centrat aquestes retrospectives 100% temàtiques. Llavors comencem el dissabte amb aquesta retrospectiva temàtica amb Alucarda, la hija de les tinieblas, una pel·lícula de culte del cinema satànic i ocultista de l'any 77 i també mexicana, la segona pel·lícula ja mexicana que posarem aquest any i dirigida pel gran Juan López Moctezuma, gran i misteriós Juan López Moctezuma. Una pel·lícula, doncs això, una pel·lícula que per qui està ficat al món del cinema fantàstic, si no l'ha vist, l'ha de veure ja. Vull dir que donem aquesta oportunitat per veure-la en pantalla gran i gaudir-la com cal.
Quina meravella. Doncs ganes, continuem amb ganes. Què més? No paris.
Sánchez, dissabte tenim a les 4 un dels plats forts, diguem-ne, perquè és al final el que la gent ve buscant al nostre festival. Fa dos anys, però va ser la darrera edició, vam posar una pel·lícula de la que segurament heu sentit a parlar si esteu una mica ficats en aquest món de lo absurdo que és la sèrie B i la sèrie
C. Ja em sembla quina vols dir.
I van posar Velocipastor, una pel·lícula que quan la van posar nosaltres encara no s'estava creant el fenomen, però tot el fenomen va venir després quan ja doncs, es va filtrar, es va pujar a internet i la va veure tot Déu. I ara és una pel·lícula doncs, al nivell que es mereix, no? Una pel·lícula de culte. A les 4 del dissabte posarem Carus Hell. És una pel·lícula, curiosament, del 2016, però fem la premiera europea, perquè no ha passat per cap festival ni ha passat per cap pantalla a nivell europeu.
Aquesta m'interessa molt a mi.
El mercat americà.
Un cavall, oi, d'un carrusel que cobra vida i es revenja dels humans que l'exploten. Meravellós.
Ojo que no és un cavall, és un unicorn.
Un unicorn, és veritat, ja em serveix també.
I bé, és això, és una bogeria de sèrie Z total, amb sang i fetge, i bé, una pel·lícula molt divertida, molt ràpida, dura 70 minuts, vull dir, serà obrir els ulls i tancar-los i ja s'haurà acabat. Molt dinàmica i bé, donem a la nostra gent el que volen veure, bàsicament.
És un no parar.
Després ja fem la segona pel·lícula de la troma, i bé, el divendres posàvem Shakespeare Shitstorm. En aquest cas posem el dissabte la pel·lícula The Slashing, The Final Beginning, que és una seqüela, però no cal veure la primera, és d'aquelles pel·lícules que no cal veure-la. I és un slasher prototípic fet sota el filtre de la troma, de low cost, i bé, amb aquests estilemes i amb aquests diàlegs absurds i situacions que ens té acostumats la bona gent de la troma, no? I en aquest cas serà una premiera europea, des de The Final Beginning, també una pel·lícula molt curta i bé, amb això fem aquesta doble sessió gamberra del dissabte per la tarda i ja passem al que és als convidats. A les 7 farem la presentació del llibre La hija del periodista, de Marian Salgado, que si bé doncs, ha passat, va ser actriu quan era nena, doncs ara és una escriptora meravellosa que s'ha deixat l'ànima i el cor en aquest llibre autobiogràfic, molt cru i molt dur a estones de llegir, però també et fa conèixer molt millor, no?, el que hi ha darrere de la Marian. I farem aquesta presentació d'aquest llibre seguit de, com bé ha dit el Santi al principi del programa, la projecció de Quién puede matar a un niño i els nostres clàssics Questions and Answers, en el que el públic doncs, podrà fer les seves preguntes i que la Marian les contesti totes.
Un dels grans moments del festival, sens dubte. Alguna coseta més per acabar el dissabte?
Sí, després de donar-li el premi Golden Ticket a la Marian, farem en aquest cas bueno, una petita aturada per sopar i demés, com és lògic, i ja estarà animat aquest sopar per una colla de diables de Cornellà, d'acord? Que es diuen Factoria de Foc. Llavors ens faran el seu espectacle de portant l'infern a la Terra una mica per donar doncs, sentit a aquesta temàtica que hem escollit. I per acabar el dissabte tenim un altre convidat que no és ni... És el Pedro Barbero. El Pedro Barbero és el director de Tuno Negro, una pel·lícula que molta gent coneixerà.
Tot perquè... un clàssic, sí, sí.
Sí, és una d'aquelles poques pel·lícules que va sortir arrel de l'èxit de pel·lícules com Scream, quan Slasher va tocar aquí la cartellera espanyola i van aparèixer doncs, L'arte de morir, Tuno Negro, Más de mil cámaras velan por tu seguridad. Doncs va ser una d'aquestes pel·lícules, jo crec que és la més mítica, és, per mi és l'Scream canyí, totalment, és... l'escrim nostrat i bé, jo crec que funcionarà molt bé en sala, tenim el Pedro també per presentar-la i per contestar-nos a totes les preguntes que segur que sorgiran i bé, serà tot un plaer tenir-lo i també doncs, rebre el nostre homenatge i el nostre carinyo del nostre públic en aquest sentit el Pedro per acabar aquest dissabte de festival.
Meravellós, la veritat és que un bon colofó pel dissabte. Ens queden pocs minutets, si et sembla doncs passem així directes i amb una tirada al diumenge i a veure què ens depara aquest tercer i últim dia d'aquest petit gran festival que és el Barretina.
Doncs diumenge comencem amb la sessió infantil, que recuperem La família Adams, la tradició continua, que és la seqüela de La família Adams, perquè ho gaudeixin doncs, tots aquells fills dels 80 i dels 90 que ara són pares, no?, i volen doncs, descobrir aquest meravellós món dels Adams als seus fills. És gratuïta, vull dir que podeu portar la quitxalla sense cap problema i després, si no veniu a la resta del festival, us ho perdeu, però no passa res. I bé, a dos quarts de dues fem una altra retrospectiva temàtica, que és La lluvia del diablo, dirigida per Robert Fuest, és de l'any 75 també, i bé, està protagonitzada per un trio de ases com William Shatner, l'Ernest Borgnine i l'Aida Lupino. Llavors estem parlant aquí de categoria. I bé, aquesta pel·lícula és molt, molt efectiva, molt visual i jo crec que agrada al nostre públic.
Que costi.
I seguim doncs, amb retrospectiva temàtica, en aquest cas amb El dia de la bèstia. No cal ni presentació amb El dia de la bèstia, és una pel·lícula que havíem de posar sí o sí, és la representació nacional més clara del cinema satànic i de Carabanchel i bé, havia d'estar-hi. Llavors bé, tenim això, tenim El dia de la bèstia, tenim també Herederos de la bèstia, que és el documental del David Pizarro i el Diego López, sí, que analitzarà aquest rodatge i aquest fenomen del dia de la bèstia i acabarem amb el nostre ja famós concurs de curtmetratges en el que tindrem, doncs això, 10 curtmetratges, més alguna sorpresa més, i bé, us trobareu de tot com cada any si veniu al festival de curtmetratges, al concurs de curtmetratges, perquè solem tenir molta varietat, i sempre és una sessió superdivertida, i que a més, doncs, curiosament, és la que més gent de Cornellà aporta, així que algú farem bé en aquest sentit.
Carai, quin sprint final ens has fet ara, Òscar, per explicar-nos tot el que s'esdevindrà diumenge, i quin sprint final també més meravellós de, com a final del festival, que consti, i també en homenatge a Santi, que avui no està aquí, que una pel·lícula també mítica del Robert Fuest del 1971, la vam veure amb ell fa no gaire, vam dir, doncs mira, la recuperem, perquè ell l'havia vist nosaltres, no, la Maria ni jo, que és l'abominable Dr. Fibes, un petit, meravellós clàssic. Vull dir, la veritat és que d'una elegància gairebé impressionant, increïble de definir. Ens ho vam passar superbé veient-la, i bueno, per tant, bueno, tot el que ens has dit, i aquesta també. Mira, a mi el que m'agrada de festivals com el Berretina és que, com tu mateix has dit abans, feu fins i tot una pausa per sopar, en el sentit de que tothom pugui veure tot el festival. Perquè clar, festivals...
fem molt de família, molt ambient de família al final. És un festival que tenim un aforament en una situació normal de 199 persones. Ara estem en 140 amb les restriccions. Vull dir, al final és això, ens veurem les cares tot el cap de setmana, i doncs intentem generar aquest ambient més social i per fer corrillo i comentar les pel·lícules i demés.
És que festivals com Sitges o Sant Sebastià estan molt bé, però t'atabalen, Òscar, perquè no pots veure ni la mil·lèsima part del que programen. Vull dir, que dius, què faig amb tot això jo ara? Vull dir, clar, pots veure potser 10 pel·lícules i n'hi ha 200? I dius, bueno, doncs jo què sé, me'n vaig frustrat. Però bueno, no passa res. Òscar Lladó, un enorme plaer tenir-te aquí, ni que sigui a través del Jitsi, amb aquest fons de pel·lícules impressionant, que sembles el Santi també, que també quan parla té aquesta prestatgeria teva, i que tothom que vegi el vídeo d'aquí a molt poquet, intentarem tenir-ho entre avui i demà, perquè si no, doncs no tindrà sentit parlar del Berretina, que aquest divendres doncs inicia fins al diumenge la seva sisena, hauria de ser la setena, però és la sisena edició. Així que, bueno, que vagi de muerte, de miedo, de terror, i ens veiem per allà. En un moment o un altre segur que ens veiem i ens saludem, Òscar. Moltíssimes gràcies per estar avui en el programa.
Ja us esperem, i gràcies a vosaltres per convidar-nos aquí.
Gràcies a Felipe de la Cruz per fer-se oficialment col·laborador del programa avui, en aquest primer espai de la 13a temporada, i per aquesta gran secció que ens ha regalat avui. I gràcies, per suposat, a Maria Milara, que està sempre allà a les xarxes i posant la càmera perquè tot es vegi després. A reveure, i una vegada més, bon profit de cinema.
Ciao.
A reveure. Adéu.